Molt bona tarda, són les 7.
Notícies Vespre, amb Karen Madrid.
Sabadell reclama contundència a la justícia davant l'agressió múltiple a una noia de 18 anys a la ciutat la matinada de dissabte a diumenge. De fet, l'administració local es personarà com a acusació popular en aquest cas que l'alcalde Matías Serracant ha qualificat de molt greu en declaracions a aquesta emissora.
Ens trobem en una situació d'una gravetat extrema, no? Que una persona hagi de patir doncs, aquesta violació és una cosa que no podem permetre, que hem de condemnar i, per tant, que hem d'arribar fins al final en la seva condemna amb la resposta que la justícia hagi de donar a les persones que en siguin culpables.
Aquesta hora hi ha convocada una concentració tant per part de l'Ajuntament com pel col·lectiu Justa Revolta com a mostra de rebuig a aquest succés. En uns minuts connectarem amb la plaça Sant Roc per saber com està anant. L'augment de la supervivència dels pacients de càncer és una de les fites dels professionals sanitaris. Malgrat que en els últims 50 anys s'ha passat d'una supervivència del 20% a més del 50%, el director del Servei d'Oncologia del Taulí, el doctor Eugeni Sagí, apunta com a objectiu arribar al 70%. Tot plegat ho ha dit coincidint amb el Dia Mundial contra el càncer que per primer cop es commemora a la ciutat de forma conjunta entre l'Ajuntament i les entitats. I en esports, l'empat a 0 del Sabadell en l'enfrontament contra l'Atlètic Balears li impedeix apropar-se als equips de la zona alta. Ara mateix els arlequinats són 11ens amb 30 punts, a 8 del play-off i a 7 del perill. El seu pròxim rival serà l'Ontinyent, amb qui s'enfrontarà diumenge a un quart de 6 de la tarda. Són algunes de les notícies que tractarem a la pròxima mitja hora amb l'ajuda del Toni González a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Abans, però, obrim pàgina de serveis. Ara mateix tenim 9 graus a Sabadell, temperatures que han baixat considerablement. Hem d'esperar algun canvi per les pròximes hores? Li preguntem al Sergi Gallego. Bona tarda.
Bona tarda. El temps estarà marcat per l'augment de la nuvolositat fins a quedar el cel mig o molt ennuvolat, sobretot al Terç Oest i al Pirineu. En aquest últim sector s'espera a partir del vespre alguna precipitació feble i dispersa amb una cota de neu al voltant de 1.500 metres. Demà la nuvolositat minvarà d'oest a est a partir de mig matí, però persistirà al Terç Nord de Catalunya amb la possibilitat d'alguna precipitació de nou feble amb una cota al voltant de 1.700 metres. En general, la temperatura tendirà a pujar en conjunt, sobretot a partir de demà quan s'imposarà l'anticicló. De fet, si avui voltaran els valors màxims entre 10 i 15 graus, demà la màxima podrà arribar al voltant de 12 i 18 graus. Fins i tot es podrà superar localment aquest últim valor. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Pel que fa al trànsit, a aquesta hora trobem retencions a la C58 a Sant Quirze, 3 quilòmetres en els dos sentits i 1,5 km a Barberà i 4 a Montcada en sentit sud. Si mirem a la carretera C47A a Sant Quirze, trobem problemes en sentit sud. També a la B30 hi ha problemes a Barberà i a Cerdanyola en els dos sentits i a la P7 retencions a Barberà, en aquest cas, en sentit sud. Si mirem a Barcelona, trànsit molt dens a la ronda litoral entre Montjuïc i la Barceloneta en els dos sentits i trànsit dens a la ronda de dalt entre Diagonal i el túnel de la Rovira també en els dos sentits. Us ho dèiem en titulars, l'Ajuntament de Sabadell farà d'acusació popular en el cas de violació en grup a una noia de 18 anys la matinada de dissabte a diumenge en una nau abandonada de Can Feu. Les forces amb representació al consistori ho han decidit avui en una junta de portaveus on també han mostrat el seu rebuig unànime contra l'atac i han reclamat a la justícia que actuï amb contundència. Així s'ha expressat també l'alcalde de Sabadell, Matías Serracant, en declaracions al Notícies Migdia.
Això és el que esperem, que això no quedi impune, que les persones que han dut a terme aquest acte, no? Diguem-ne, tan inqualificable com és la violació d'aquesta noia, doncs paguin per allò que han fet i que ningú més, no? Torni arreu, enlloc, no? A dur a terme un acte com aquest.
L'administració local també ha mostrat el seu suport a la víctima i ha posat a la seva disposició l'acompanyament des del Servei d'Informació i Atenció a les Dones per tal de superar la situació. En paral·lel, l'Ajuntament ha clausurat la nau abandonada on van tenir lloc els fets, propietat de la immobiliària Sòlvia. Serracant assegura que hi ha diversos expedients oberts contra aquestes instal·lacions pel perill que podrien suposar.
està obert, genera uns riscos, i a partir d'aquí s'havien obert, tant per part de la pròpia administració, no?, tots els expedients de disciplina urbanística, com per part de la propietat, que també havia posat en coneixement que aquesta nau estava ocupada i estava fent el procediment, no?, per tal de poder desallotjar i poder tapiar, que és el que li requereix l'administració a qualsevol privat que té un immoble d'aquestes característiques.
L'alcalde assegura que també es tenia coneixement que els detinguts vivien en condicions d'infrahabitatge a la nau de Can Feu.
A través d'aquestes campanyes que fem a les nits de més fred en tenim un cert coneixement, tot i que, clar, és molt rotatiu, no estan sempre en el mateix lloc i, per tant, algunes d'aquestes persones eren conegudes, malgrat no tenien una assistència directa, continuada, de serveis socials. Nosaltres, diguem-ne, intentem doncs, tenir un cert seguiment d'aquestes persones i, per tant, algunes d'elles sí que eren, com a mínim, diguem-ne, havien estat reconegudes en algun cas.
Des de l'Ajuntament han convocat una concentració de rebuig a l'agressió contra la jove sabadellenca just a aquesta hora a la plaça Sant Roc, una mobilització que coincideix amb la del col·lectiu Justa Revolta sota lema Cap agressió sense resposta. En pocs minuts connectarem amb la plaça Sant Roc per veure com està anant aquesta mobilització.
Notícies vespre.
Can Feu ha recuperat una de les artèries principals del barri. Els vehicles tornen a circular des d'avui pel passeig que uneix el Parc Catalunya amb la plaça del Mil·lenari i que ha estat tancat durant un any pel soterrament del tren a la zona. Entre les novetats a la nova via hi ha l'habilitació d'un carril bici, voreres més amples, una parada d'autobús en plataforma o la supressió d'un carril per la circulació dels cotxes que entren a la ciutat des de la C-58. L'obertura del passeig Can Feu s'ha fet per fases al llarg del matí per tal d'informar els conductors de la nova situació i no serà a partir de demà que els busos hi tornaran a circular. El nou passeig Can Feu serà la continuació del nou espai sorgit en superfície fruit del cobriment de les vies dels catalans i que encara està per definir. Un total de 6 projectes opten a convertir-se en el disseny final, una decisió que no es prendrà fins al 15 de febrer. En parla Josep Miquel Casanovas, responsable d'urbanisme dels veïns de Gràcia, al magazín Al Matí.
Hi pot haver aspectes d'altres projectes que agradin i tal vegada es pot pensar en la possibilitat d'integrar doncs, aquells aspectes en el projecte definitiu que es faci.
Segons Casanovas, el nou passeig ofereix moltes possibilitats, però creu que haurà de combinar espais verds amb d'altres de més lúdics on els veïns puguin fer vida. Tot i això, el responsable d'urbanisme de l'agrupació de veïns de Gràcia ha apuntat que encara hi ha alguns serrells per tancar definitivament la ferida entre els dos barris. Entre altres reivindicacions, demana recuperar els antics jardins de l'estació Can Feu Gràcia dels ferrocarrils.
Podem comptar que a l'hora que n'hi ha més, doncs hi ha de 20 a 25 cotxes. Quan ara hi ha 100 i pico de places, n'hi ha hagut 75, encara ho van voler augmentar, i sembla que no té sentit això, no? I el que sí que reclama, i s'ha reclamat, és recuperar els jardins de l'estació que hi havien hagut, uns jardins tipus anglès, no? I bueno, doncs algo similar podria esdevenir aquest espai.
Tanmateix, considera que encara s'han d'aplicar canvis al sector anomenat dels planetes per millorar-ne la mobilitat. I no deixem de banda la mobilitat i l'espai públic perquè l'Ajuntament de Sabadell presenta una aplicació per denunciar les incidències de l'espai públic. A partir d'avui ja es pot descarregar aquesta eina que permet fer denúncies de deficiències a l'espai públic que rebran i es tractaran des dels mateixos serveis municipals. Els usuaris només s'han de registrar i rebran notificacions de com està la gestió de les seves incidències. Aleix Graell, bona tarda.
Bona tarda, Karen. A partir d'ara, el consistori obre una nova via directa de comunicació sobre l'espai públic. Aquest nou mecanisme s'assuma a les instàncies o les denúncies públiques a les xarxes socials o al mateix regidor i permetrà entrar en una fitxa sobre el desperfecte que hi ha a l'espai públic. Miquel Soler, regidor d'Innovació i Ciutat, creu que ara, amb aquesta nova via d'informació, aquesta arribarà a les mans adequades.
Permet que aquella dada que entra doncs, es canalitzi correctament, arribi on ha d'arribar i, per tant, generi una actuació que és el que el ciutadà espera. Que la seva acció no quedi penjada en un correu o quedi penjada en un espai doncs, que tindrà una atenció lenta, sinó que aquella informació que arriba té un tractament directe perquè va parar allà on toca, genera un tràmit i a partir d'aquí es posa en funcionament.
L'APP té una sèrie de categories amb les quals els usuaris han de classificar les incidències que reporten. A més, fa servir la geolocalització per saber on hi ha la incidència i si és obligatori adjuntar-hi una fotografia. Per començar a fer-la servir, l'usuari ha de crear-se un perfil amb el seu número de DNI i el nom i rebrà un missatge de confirmació al seu correu electrònic. Segons el regidor d'Espai Públic, Xavier Guerrero, aquesta mesura permetrà gestionar millor els diners i arribar a molts més espais de la ciutat.
Amb aquesta aplicació el que fem és democratitzar-ho. Fem que arribi a tothom, que no sigui injust que perquè visc a un barri i jo visc en un altre no ens trobem i no m'ho puguis comunicar. I d'alguna manera també corresponsabilitzem el ciutadà en la gestió i la participació de com gestionem l'espai públic i les actuacions que hi fem.
Els tècnics municipals han informat que l'aplicació s'ha posat ara en funcionament després que l'àrea d'espai públic tanqués contractes de manteniment continuat sobre aspectes d'aquesta àrea.
Escolta'ns també a través d'internet. En directe @radiosabadell.fm.
Passant 10 minuts de les 7, setmana de protestes en matèria educativa. Mestres, professors i personal educatiu demanen que s'acabi amb les retallades que es van posar en marxa el 2008 i que encara cuegen, però més exigeixen que es doti l'educació pública catalana dels mateixos recursos que s'inverteixen arreu de l'Estat. És una protesta que convoca l'Assemblea de Professors, la Federació d'Associacions de Pares i Mares i els sindicats USTEC, COS i la CGT. Coincidint amb la crisi econòmica, la Generalitat va aplicar una política de retallades en l'educació pública, que encara té efectes directes en el dia a dia d'aquests centres educatius. Un dels aspectes on hi ha molt camí per recórrer és una millora de les ràtios a les aules. Ho ha explicat el programa Al Matí de Ràdio Sabadell, Marina Iniesta, que és delegada d'Ensenyament de Comissions Obreres.
Tenim que les ràtios estan per sobre del que hauria de ser raonable per poder atendre bé l'alumnat. S'ha fet un nou decret de l'escola inclusiva i no estem tenint recursos i amb les aules massificades encara menys es pot atendre l'alumnat. L'alumnat que, diguéssim, en unes condicions socioeconòmiques adequades i l'alumnat que prové d'entorns més desfavorits, no?
Els sindicats denuncien mancances pel que fa al nombre de docents, però també de monitors, personal de suport, educadors infantils i vetlladors. També lamenten que s'estan posant en marxa un copagament educatiu. Ho ha explicat al Matí José Luis González de la CGT.
Potser el 90% de les despeses en material pedagògic. Això significa qualsevol coseta petita, els guixos o el que sigui, o un llibre, o el que sigui, o de les sortides, el 90% del material pedagògic de les sortides les sufraguen les famílies, es paga amb diners de les famílies, això abans no passava, i això és fruit de les retallades, per exemple.
Les protestes en matèria educativa arrenquen avui a tota Catalunya amb la previsió de tancades a algunes escoles. A Sabadell encara no hi ha confirmat cap tancament d'un centre escolar, però des de la CGT apunten que s'hi podria sumar alguna escola o institut. En qualsevol cas, per dijous hi ha prevista una jornada de vaga a tota Catalunya. I de l'ensenyament a la salut, perquè cada any es diagnostiquen 1.500 nous casos de càncer. Malgrat aquesta xifra, un de cada dos pacients supera la malaltia amb èxit. El repte de la medicina de cara la pròxima dècada és augmentar aquesta ràtio fins al 70%. Així ho ha assegurat aquesta emissora el director del Servei d'Oncologia del Taulí, el doctor Eugeni Sagí, coincidint amb el Dia Mundial contra el Càncer.
La supervivència ha crescut un 7% en l'última dècada gràcies al diagnòstic precoç i als avenços en els tractaments. Tot i això, el doctor Sagí considera que es pot anar molt més enllà abocant-hi més recursos. Són declaracions que ha fet al programa Al Matí.
És un camí que no té final, no? Per què? Pues perquè quan tenim aquestes taxes de curació que tenim ara, pues volem millorar-les. L'objectiu és arribar en les futures dècades, en les dues properes dècades, a curar el 70% de pacients. Però per això hem d'innovar, hem de continuar investigant, hem de continuar introduint nous tractaments que ens permetin fer factible aquest supòsit o aquest objectiu.
Tot i això, hi ha tumors concrets que no tenen la mateixa possibilitat de curar-se o que el seu abordatge és molt més complex. És el cas del càncer d'ovari, en el qual el Taulí se'n convertirà en centre de referència. Sagí creu que aquesta especialització suposarà un gran pas endavant.
El càncer d'ovari és petit, és un dels tumors, el quart en les dones, no? Per tant, és un tumor que no tenim molt volum, representa o requereix un tipus de cirurgia molt complexa i hem de tenir professionals molt ben preparats. La idea és dir, fem una unitat comú, treballem de forma conjunta i creem un espai especialitzat, que en aquest cas sigui en el taulí, per tal de poder donar aquesta resposta que els pacients necessiten.
Per donar a conèixer el càncer al conjunt de la població, avui, per primer cop, entitats i ajuntament han organitzat un programa d'activitats conjuntes.
Arribem al punt horari d'un quart de vuit i sortim dels estudis de Ràdio Sabadell per anar fins a la plaça Sant Roc, on us dèiem al principi, des de les 7 de la tarda hi ha convocada una mobilització, tant per part de l'Ajuntament com per part del col·lectiu Justa Revolta, com a mostra de rebuig a la violació múltiple que va patir una jove sabadellenca de 18 anys la matinada de dissabte a diumenge en una nau abandonada de Can Feu. Connectem amb la plaça Sant Roc i amb el nostre company Pau Duran. Pau, bona tarda.
Bona tarda, Karen. Doncs ara fa escassos minuts ha acabat aquesta concentració, com a mínim als parlaments de la mateixa, en què centenars de persones s'han aplegat davant d'una pancarta que estava aguantada per diferents membres de Justa Revolta, també del CDR de Sabadell i el Moviment Popular, en què es podia llegir foc al patriarcat. Darrere de tots ells estaven situats els regidors del consistori municipal i precisament la regidora de la Crida, Miriam Fernández, la titular, de fet, de Drets Civils i Gènere, és la que ha llegit a tot el públic assistent la declaració que s'havia aprovat aquest matí en junta de portaveus. Seguidament han pres la paraula diferents membres de Justa Revolta i dels altres col·lectius adherits i ara, sota forta presència policial, mica en mica els convocats es van dissolent i van abandonant la plaça de Sant Roc.
Moltes gràcies, Pau, per aquesta última hora. Bona tarda.
Bona tarda.
Cal destacar d'aquesta pel·lícula a la fotografia, parant atenció a l'ús dels foscos i els contrastos que ens recorden a l'expressionisme alemany de principis del segle XX.
No tens ni idea. O sigui, això Maximiliano Rigoletti ja ho va fer amb una càmera que es va fabricar ell sol i va aconseguir millors contrastos per la pel·lícula.
Cansat d'avorrides tertúlies sobre cinema on els experts et vacilen? Farta que et parlin sobre pel·lícules que no ha vist ni la mare del director? Cada dilluns, de 8 a 9 del vespre, al Generació BSO, parlem de les pel·lícules, sèries i bandes sonores que de veritat t'interessen.
I redifusió els dimarts de 3 a 4
i diumenge de 11 a 12.
Generació BSO, amb el Jaume i el Luigi.
This is a journey into sound.
Xocolata Express, amb Pere Massaguer.
Xocolata Express a Ràdio Sabadell, de 9 a 10 de la nit i un refinat contingut. Pump up the volume, pump up the
volume. Xocolata Express, un programa d'autor.
L'espia de Mahler, amb Jordi Cos.
Catalunya no existeix, ni dependent ni independent. Espanya tampoc. Són els pares. I és que res no és el que era. No ets tu qui escolta la música, sinó la música la que t'escolta a tu. Ho comprovaràs cada dimarts a les 8 del vespre amb redifusió els dimecres a les 3 de la tarda i els dissabtes a les 7 de la tarda aquí a la sintonia 94.6 de Ràdio Sabadell amb l'espia de Mahler. L'únic programa del planeta on la música no és sorda i amb l'únic objectiu de fer que el teu pas per la vida sigui un...
Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món a Ràdio Sabadell.
És moment per sortir fora de Sabadell i de la comarca i fer un repàs a l'actualitat que un dia més passa per l'àmbit judicial. L'Audiència Nacional avala la investigació per encobriment dels dos Mossos d'Esquadra que van acompanyar Carles Puigdemont a Bèlgica. La sala penal ha rebutjat el recurs presentat pels dos agents. Tots dos argumentaven que els fets investigats van tenir lloc a la República Federal Alemanya, per la qual cosa, diuen, no es donen els requisits perquè siguin tractats per un jutge espanyol, una qüestió en què el magistrat no hi està d'acord. Declaren els dos guàrdies civils que haurien resultat lesionats l'1 d'octubre a Mont-roig del Camp. han declarat per videoconferència i han confirmat el que ja van dir a l'atestat, que van patir danys al canell i als dits per part dels investigats. Els advocats voluntaris de l'1 d'octubre demanen l'arxivament d'aquesta causa. I encara en l'àmbit judicial, però deixant de banda l'1 d'octubre, l'Estat estudia possibles responsabilitats jurídiques de l'exconcessionària del Castor. La ministra per la Transició Ecològica, Teresa Ribera, ha apuntat que es vol demanar responsabilitats a la filial de l'empresa ACS per la fallida del projecte i per les conseqüències que ha suposat. D'altra banda, Ribera assumeix que les reclamacions dels bancs per la indemnització es resoldran als jutjats. A Catalunya tanca el mes de gener amb gairebé 5.500 persones més en situació d'atur, la qual cosa situa el nombre de desocupats en prop de 399.000. Es tracta del major augment en aquest mes des del 2015. Pel que fa a la taxa interanual, la xifra d'aturats ha caigut gairebé un 6%. Per sectors, la desocupació ha pujat als serveis i a l'indústria, mentre que ha caigut en l'agricultura i la construcció. Al conjunt de l'Estat, la xifra d'aturats és de 3.285.000, de manera que s'ha incrementat un 2,6% respecte al desembre del 2018. Espanya reconeix Juan Guaidó com a president interí de Veneçuela. El president espanyol Pedro Sánchez ha comparegut desde la Moncloa para hacer público el nuevo posicionamiento.
Se cumplen 8 días desde que España, junto a otros socios europeos, instó al régimen de Maduro a la convocatoria de elecciones presidenciales libres, democráticas y transparentes. Llegado este día y sin que se haya dado paso alguno en esta dirección por parte del régimen de Maduro, el gobierno de España anuncia que reconoce oficialmente al presidente de la Asamblea de Venezuela, al señor Guaidó Márquez, como presidente encargado de Venezuela.
Tot plegat després que hagi expirat el termini de 8 dies que va donar la Unió Europea a Nicolás Maduro perquè convoqués eleccions presidencials. Sigui com sigui, Sánchez ha advertit que Guaidó ha de convocar unes eleccions en el menor termini de temps possible. A tot això, Àustria, Alemanya, França i el Regne Unit també han seguit els passos d'Espanya i reconeixen Guaidó com a president de Venezuela. Mentre que el conseller d'Acció Exterior, Alfred Bosch, ha evitat valorar aquest reconeixement. En una compareixença de premsa, el conseller encarregat de l'Acció Exterior catalana ha evitat considerar o valorar el posicionament dels països comunitaris i Espanya sobre Venezuela.
A toda mi familia, que tanto me quiere, mis padres, mis hermanos, mi padre que está aquí, que me enseñó a ser ingeniero de la vida.
No podíem escoltar Alfred Bosch, en tot cas. Bosch ha agraït la menció de Nicolás Maduro sobre Catalunya d'ahir en el programa televisiu Salvados. Moment ara pels esports.
Les veus, els protagonistes, els clubs, tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
El Centre d'Esport Sabadell ha perdut una bona oportunitat d'apropar-se al tren capdavanter. Tot i gaudir de les millors ocasions, el conjunt arlequinat no va passar de l'empat sense gols contra l'Atlètic Balears. Pau Vituri, bona tarda.
Bona tarda, Karen. El Sabadell va anar de menys a més i sense arribar a ser superior. A la segona part va tenir 3 clares ocasions a les botes de Néstor Querol i Antonio Domínguez i al cap d'Arturo. Al final, el 0-0 no es movia i el tècnic Kiko Ramírez qualificava l'empat de just.
Este tipo de partidos con dos rivales muy parecidos, pues bueno, el mínimo fallo hace que se decante hacia un lado o hacia el otro. Entonces, yo creo que es justo el empate.
La nota més positiva va ser deixar la porteria a zero per tercer enfrontament consecutiu a la nova Creu Alta. Després del partit, el porter Roberto Gutiérrez sorprenia assegurant que es troba més fresc amb Kiko Ramírez.
Más liberación, ¿no? En sentido de ser tú mismo en el campo, se está viendo, aunque estamos un poco más, todavía estamos un poco cogidos, así como tullidos, y desde que el equipo se suelte van a ver lo que seremos capaces de hacer, y la verdad que es eso. La sensación mía, por ejemplo, es que llego más fresco a mi casa por las tardes. Sinceramente, estoy más a gusto en mi casa, más fresco, y eso es importante de cara al fin de semana. Se ha visto ya en 3 partidos que el equipo lo que intenta es jugar e ir al ataque y defender bien, y vamos a ser un equipo muy, muy competitivo en lo que resta de temporada.
Els 6 primers classificats van punxar, però el Sabadell és ara 11è amb 30 punts, a 8 del play-off i a 7 del perill.
El partit d'ahir també va deixar la tornada d'Òscar Rubio i el debut de Fernando Pajarero. Qui haurà d'esperar per tenir l'oportunitat d'estrenar-se és Mariano Konic.
El futbolista cedit pel Sevilla Atlético es va quedar fora de la convocatòria i va realitzar alguns exercicis d'escalfament abans del partit per seguir amb la seva posada a punt. L'argentí d'origen ucraïnès ha tornat a Catalunya, a casa seva, des dels 5 anys, un fet que ha estat clau per arribar a la nova Creu Alta, com diuen les seves primeres declaracions com a arlequinat.
Estar en casa con la familia, los amigos, eso al futbolista le ayuda mucho. Y nada, primero de todo agradecer al Sabadell por la confianza que me ha dado, el director deportivo, el míster y todos los compañeros por la buena bienvenida que me han dado.
Avui entrenament de recuperació per una plantilla arlequinada que diumenge a 17:15 visita l'Ontinyent, equip que està en descens.
A Primera Catalana, el Rubí li ha tornat l'1-0 de la primera volta al Sabadell Nord. El duel vallesà disputat ahir a Can Rosés es va decidir amb un solitari gol de Montoro a la segona part per aigualir la tornada de Quico Díaz.
Era el primer cop que l'ara tècnic arlequinat visitava el camp on va assolir dos ascensos seguits del 2002 al 2004, però aquest cop el record que es va endur no va ser positiu. A més, el Sabadell Nord va patir la greu lesió de genoll confirmada d'Alegria, del central Alegria. Les xifres de casa del conjunt de la zona nord són espectaculars, però fora acumula dues derrotes seguides. El migcampista Marc Martí reconeix que és potser l'única assignatura pendent que tenen.
Hi ha partits i partits, per sort molts partits, la sort s'ha decantat a favor nostre, avui no ha volgut ser, res, no queda un altre, tampoc ja ara pensant en el següent partit, que ara tenim un partit a casa, que a casa és, bueno, ens estem fent molt forts al camp nostre, i a seguir, llàstima això, ja et dic, de la derrota d'avui, que sembla que fora ens està costant una mica més treure els punts, però bueno, la temporada que estem fent no ens podem recriminar res i res, només toca fer que seguir.
Tot i la derrota, el Sabadell Nord segueix quart, ja que el tercer al Palamós va empatar i el cinquè a Lloret també va perdre. Quico Díaz espera recuperar alguna de les 5 baixes que hi tenia Can Rosés de cara al duel d'aquesta setmana contra un canvi de led que ocupa zona de descens.
I a la Lliga Nacional Juvenil, el Mercantil s'apropa a la zona perillosa de la classificació després de caure per 0-1 a la Raona Marinals contra el Girona B. Sergi Parc, bona tarda.
Bona tarda, Karen. El gol dels visitants va arribar a l'última jugada del partit i amb polèmica, ja que els blaugrana van entendre que el temps ja estava complert amb el xiulet final. Es va produir una picabaralla entre els dos equips i Roberto Picón explica com la va viure.
Jo estava a la banqueta i vaig veure que la gent es començava a encarar-se. Jo vaig sortir per separar principalment, però em vaig trobar que un graciós em va escopir. Doncs aquí va acabar i vaig anar a dir-li quatre coses i poc més.
Tot plegat es va saldar amb l'expulsió de Joan Poc i José Soto, que no podran jugar la propera jornada contra el Sant Andreu.
La tercera victòria consecutiva de l'Uar Gràcia, després d'aconseguir un triomf de prestigi a la pista Granollers B per 26-33, els verd i blancs es consoliden a la sisena posició de la Primera Nacional d'handbol i se situen a un sol punt del filial granollerí.
Els de Gerard Gomis i Cesc Borrell van estar liderats per Jordi Sancho amb 8 gols i Guillem Correro amb 6. Des del començament del partit, l'Uar va portar la iniciativa i va manar en el marcador de principi a fi. Sancho veu el compromís de l'equip la clau de la bona ratxa verd i blanca.
Crec que ara mateix estem tots els jugadors des del primer a l'últim molt, molt dins de l'equip. I al principi potser no hi havia tant aquesta sensació i ara crec que entre tots, aportant tots cadascú el seu granet de sorra, ho estem tirant endavant i els entrenaments i tot es nota que hi ha hagut un canvi, hi ha molta més il·lusió.
El proper cap de setmana, l'Oar Gràcia rebrà a casa l'Embol Esplugues en l'objectiu d'assolir la cinquena plaça.
Cara i creu pels dos equips del waterpolo del Club Natació Sabadell a les portes de la Copa. El femení va reprendre l'activitat domèstica després de la fase de grups de l'Eurolliga, guanyant a la piscina de l'Escuela de Saragossa per 11-17.
Un partit que, tot i el marcador final, no va deixar bones sensacions entre les waterpolistes de l'Astralpool. Una d'elles és la jove Gisela Ferrer.
Veníem de fer una Copa d'Europa, una fase de Copa d'Europa molt bona, i amb molt bones sensacions, defensant bé i molt encert a l'hora de xutar i tal, visió de joc, i arribar a Saragossa, que és el que tu has dit abans, que és un dels de baix de la taula, i tot i no em portava més de la meitat de l'equip, les que hi vam anar vam sortir amb sensacions molt dolentes. No sé si era per la piscina o perquè nosaltres no estàvem del tot concentrades o no sé ben bé què va fallar del tot, però va ser un desastre.
Les de David Palma, que es van presentar a Saragossa amb només 7 jugadores del primer equip, segueixen comandant la Lliga amb 11 victòries en 11 partits i divendres s'estrenen a la Copa de la Reina, que se celebra a Sant Feliu. Pitjor li van anar les coses a l'equip masculí de l'Astralpool, que va caure per 9-8 a la nova Escullera del Barcelona, fruit d'un penal polèmic en els últims compassos. Aquestes són les queixes del tècnic Quim Colet.
Nosaltres pensem que no va assenyalar el número del jugador expulsat, amb el qual
Doncs, clar, tu primer has d'assenyalar quin jugador és l'expulsat perquè realment puguis aplicar el reglament en mà que aquest jugador ha seguit intervenint en el joc, per tant, doncs és penal, no? Però, dit això, doncs, bueno, vull dir, no va ser els últims moments, encara va haver-hi un atac per poder empatar, etc, però, clar, al final és una decisió no tant del joc, sinó, ja et dic, de reglament.
L'Astralpool queda a 9 punts del 6è. Dissabte rebrà a Can Llong el totpoderós Atlètic Barceloneta, líder invicte de la Lliga.
Menys d'un minut per 8:15. Tanquem el Notícies Vespre d'aquest dilluns 4 de febrer. Recordeu que tot el que us hem explicat aquesta mitja hora ho podeu trobar al portal web d'aquesta casa, radiosabadell.fm, i les actualitzacions a l'instant a les xarxes socials Facebook, Twitter i Instagram. Tornem amb més informació a la 94.6 demà a partir de les 9 amb el programa Al Matí. Però no marxeu, que ara a les 8 arriba el Generació BCO i a les 9 el Xocolata Express. Adéu-siau.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.